Les 3 en punt, actualitzem la informació. El PP es penja la medalla pel trasllat d'aigua des de Sagunt fins a Barcelona amb vaixells. I això, que el govern valencià no té cap competència que pugui influir en l'acord entre el govern espanyol i la Generalitat. La desalinitzadora de Sagunt, d'on vindrà l'aigua, la gestiona l'Estat i els vaixells els pagarà la Generalitat. Tot i així, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, treu pit de la bona disposició del govern valencià i aprofita per llançar munició electoral.
¿Sabéis el problema fundamental que tiene Cataluña hoy? Que es la sequía. ¿Sabéis que el presidente autonómico se ha puesto a disposición de las autoridades catalanas para llevar agua hacia Cataluña? El presidente de la Generalitat de València del Partido Popular. Y nosotros nos comprometemos a ayudar a los catalanes por su sequía. Por supuesto que sí.
Demà es coneixeran tots els detalls del pla després de la reunió que tindrà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i la ministra, Teresa Rivera. La previsió és que a partir de l'estiu, si la sequera continua empitjorant, arribin 2 vaixells al dia carregats d'aigua de mar de salada. També avalen l'arribada dels vaixells amb aigua per pal·liar la sequera el PSC i els comuns, encara que lamenten que el govern ha anat tard a l'hora d'invertir en infraestructures. Tot i així, els socialistes s'han compromès a donar suport a les modificacions pressupostàries que calguin per poder fer-hi front. I el Pròxim Orient, Benjamin Netanyahu no fa cas de les pressions perquè acordi un alto el foc i avisa que si hi ha una treva encara és lluny. El primer ministre israelià ha deixat clar en una compareixença que no acceptarà un acord que impliqui cessions a Hamas.
No posarem fi a l'operació, no posarem fi a la guerra abans de completar tots els nostres objectius. L'eliminació de Hamas, que tornin tots els nostres segrestats. No acceptarem cap tracte que sigui a qualsevol preu. I pel que fa a l'alliberament de terroristes de Hamas com a intercanvi pels hostatges, ras i curt, no ho farem.
Això mentre l'exèrcit israelià manté els atacs indiscriminats a la franja de Gaza i aquest matí ha atacat una llar d'infants a la ciutat de Rafah, que servia de refugi per desenes de persones. I el Real Madrid i l'Atlético es veuen les cares aquest vespre per quarta vegada aquesta temporada.
A les 9 al Santiago Bernabéu en directe al Superesports. Els blancs són líders de la Lliga i si guanyen augmentarien fins als 4 punts la diferència respecte al segon, que és el Girona. En canvi, els matalassers busquen reenganxar-se en la lluita pel títol. El dia que Marc André Ter Stegen i Rafinha han fet part de la sessió amb el grup i, per tant, podrien reaparèixer la setmana vinent contra el Granada. A segona divisió, aquesta tarda, 2:15, l'Espanyol rep el Llevant amb la necessitat de guanyar per tornar a les posicions de play-off.
I acabem amb el temps perquè Xavi assegura que aquesta tarda les temperatures es mantindran molt altes per l'època.
Exacte, ambient atípicament primaveral per trobar-nos a principis de febrer amb moltes màximes de 17 a 23 graus, però puntualment es poden assolir els 24 o 25 graus al prelitoral i a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb sol i calma, però l'excepció la tornarem a trobar a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, on les boires mantindran l'ambient clarament més fred tot el dia. Pocs canvis demà, amb fred moderat de nit i migdia molt suau, però dimarts ja començaran a baixar les temperatures a l'espera que divendres pugui arribar un canvi de temps amb algunes precipitacions i el retorn de l'hivern.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet amb la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4, el Superesports, i a les 11, el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC concentrat. Bona tarda.
RAC1. RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som u. Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Això és RAC1 Centrat, amb Bedu de Batlle. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some.
Hola, bona tarda, benvingudes, benvinguts al reconcentrat edició de diumenge tarda des d'ara i fins a les 4, quan començarà el Superesports amb alguns dels continguts més destacats de la setmana a RAC1. Obre aquesta hora de ràdio aquest artista jove, 26 anys, es diu Noah Kahan. Apunteu bé el seu nom perquè jo crec que serà notícia en els pròxims temps. De fet, és un artista nord-americà de l'estat de Vermont. Pot ser notícia aquesta nit, que s'entreguen els Premis Grammy i està nominat a millor artista nou. Doncs el seu 26 anyets, Noah Kahan, que es pot plantar amb aquest tema, Stick Season, amb un Grammy ja, veurem si guanya. En tot cas, aquesta cançó és de fa 2 anys i el TikTok els últims mesos li està donant encara més protagonisme, com passa amb tantes altres cançons. Està sonant molt als Estats Units, també a països anglosaxons d'Europa, i la veritat és que sona força bé aquest artista, que com diem obre el reconcentrat. En què escoltareu? En la pròxima hora, atenció, un tema que vam fer el vostè primer, sobre el dol, molt interessant, sobre el dol. I també l'entrevista que li va fer el Basté al món RAC1 a Suaits Gurruchaga, exfutbolista de la Reial Societat, víctima fa uns anys d'un trastorn obsessiu compulsiu, depressió i ansietat, una experiència que ara relata en un llibre molt interessant que es diu Subcampeón. Va parlar amb en Basté. Esperem que us agradi. Tot això fins les 4, quan arrenca el Superesports amb en Xavi Puig. Que vagi molt bé la setmana, gaudiu, adeu-siau. Alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half. That'll have to do, have to do.
Track 1 central.
I anem a parlar, senyores i senyors. Mira, que bé, no? Avui fa un dia rúfol i nosaltres hem dit, anem a posar prova, anem a posar prova parlant del dol. El dol. Uf. Que animades, no? Que bé. Te recomiendo un Fencil Review. Escolta, a veure, nosaltres tenim aquí a la Clara de Comiges Rivière, que te l'estàs estimada, t'hem trobat a faltar. Després a la Mar Forcada, que te l'estàs, fantàsticament.
Fantàsticament.
Vosaltres heu fet pandilleta, no? Perquè vosaltres coincidíeu, vosaltres heu fet pandilleta, i quedeu a bales.
Sempre que podem. Sí, sempre ai, que podem, tant, eh? Tu diràs.
Hòstia, vaja menuda, els dos.
Bueno, per no perdre el fil. Per no perdre el fil.
Però això ha estat culpa meva, que l'he posat sí. No veig el tècnic.
Quasi em fa seure la seva falda.
Sí, sempre que la seva falda. Bueno, també el David Balaguer, què tal estàs?
Bé, molt bé.
T'agraïm molt que hagis acceptat la invitació. Invitació que cobraràs, eh? Cobren tots, i cobren malament, però tothom cobra, més o menys. Sí. Ja estàs tenint per un pico, eh, aquest programa d'avui. És que t'haig el porto dels pèls de punta. Bueno, parlarem del dol per diverses raons. La primera perquè era un tema que quan jo trucava la Clara has de venir, no has de venir, com ho fem, etc. Doncs sorgia sempre, el teu pare va morir, ara farà
un any, el 17 de gener va fer un any.
El Jorge de Cominges va morir fa un any, i és una cosa que, esclar, has estat ocupada amb aquest dol, l'has desplegat durant aquest últim any. Vam tenir també la desgràcia que la teva mare, David, va morir també aquest any passat.
Sí, el 23 de maig, 23 de maig del 2023.
I la Mar Forcada l'hem convidada perquè tu tens una perspectiva sobre això, però jo també el vaig viure molt de prop perquè som amics de fa anys, la mort del teu pare també amb 78 anys, curiosament, no?
El mateix, la mateixa edat que el meu pare.
La meva 68.
Molt jove, no?
Jove.
Pitjor
encara. Bé, no.
És un tema que volem parlar.
Exacte. A veure, el dol, vosaltres dieu, Clara, que és un tabú, que no se'n parla, no?
Sí, a veure...
Fins tot menys que la mort, dius.
Jo crec que sí, que és un tabú, a veure, perquè és que hem de diferenciar el dol de la mort, perquè sembla que la mort s'acabi amb el funeral. O sigui, aquí, molt bé, no? O sigui, aquí la gent, quan tu tens, sobretot si tens un pare malalt, la gent t'acompanya molt amb la malaltia, perquè, clar, et veuen que tu vas a l'hospital, tal, com està el teu pare, tal, ai, deus anar de cul amb l'hospital, amb tot això. Tot aquest acompanyament, el teu entorn t'acompanya molt. Fins al moment del funeral, que també t'acompanyen, i ja està. Llavors, en aquell moment, el dia de l'enterrament del funeral, allò s'acaba. S'acaba i et quedes sol. Et quedes sola. I a partir d'allà, sembla que ja està, que la gent ja ha fet la seva feina, t'ha donat el seu condol, i a partir d'aquí comença el teu dol. Però per la gent, sembla que ja s'ha acabat. I bueno, tu, a part de totes les feines que has de fer, si per exemple...
Legals,
etcètera, que hagis de fer, tu has de fer una feina emocional molt gran, que no dura un dia ni un mes, clar, cadascú li durarà el que li duri, no? Però la gent se n'oblida, o sigui, jo ara fa poc, al novembre, vaig anar a una festa, tal, i bueno, resulta que estava malament, i a mi em va sortir el dol físic i emocional, em va sortir al setembre, el meu pare es va morir al gener, i el dol em va sortir al setembre, i vaig estar molt malament al setembre, octubre, novembre, estava molt malament, i la gent em preguntava, jo sóc d'aquestes persones ja que passo de dir, com estàs? Doncs malament, estic malament, i a gent que coneixia més o menys, i dic que estic malament, per què, què t'ha passat? Dic, bueno, doncs mira, per la mort del meu pare, doncs estic passant ara el dol i estic malament. Ah, la mort del teu pare, ah, és veritat. I llavors es posaven a pensar, diu, ui, però si el teu pare es va morir com el gener. Em mirava amb aquella cara com dient, home,
ja n'hi ha prou, no?
A veure, que fa 9 mesos.
Però jo crec que això té una certa lògica, perquè en realitat, o sigui, això tot és pel ritme de la vida, crec. O sigui, el ritme de la vida és molt, molt ràpid, i llavors... nosaltres de vegades, quan algú se li ha mort algú, no? Una mare, un pare, un fill, també has estat allà al funeral, i després, quan s'ha acabat el funeral, també l'has deixat abandonat. Que no és, faig servir el verb abandonar, sí, sí, que no és abandonar, però... Llavors, sí, jo sempre faig el símil ciclista. És com que vas en pilot durant el temps del... En el cas de la meva mare va ser a l'hospital molts dies. Llavors vas com en pilot amb molta gent. Després, el dia del funeral, també, tots en pilot, i de sobte et quedes tu sol allà pedalant el Tourmalet. És això, és exactament això, eh?
Sí, sí.
Aquesta, perdona, soledat...
Sí.
Potser és positiva.
Sí.
És a dir...
Sí.
Sí, jo volia dir, arrel d'això que has dit, del ritme que portem, és que el dol està absolutament renyit amb la quotidianitat. La vida, tal com la tenim plantejada, és de cara a la producció. El dol no és productiu, al contrari, és parem màquines. És aturem-nos un moment, estic passant per un moment de molt patiment, és un dolor que pot arribar a ser físic, així de clar. Cadascú sent a la seva manera, però és un dolor que és tan present que pot ser físic. Aleshores, què passa? Que tot és tan ràpid, has d'arreglar temes legals, la vida segueix, tu si tens fills, si tens altra gent de qui t'has d'ocupar. En aquell moment també agraeixes que en el tanatori, almenys jo, perquè va ser... que vingui tothom, et digui el que hagi de dir, marxi, perquè hi ha molta gent que en el fons no vols que estigui allà, tampoc dius què pinten aquí, no? És igual, però... hi ha moments de soledat que també l'agraeixes i la necessites. El que passa és que és una mica diferent al que deia la Clara, no? La Clara diu, hi ha un moment que, com que ja l'han enterrat, se n'obliden de tu i no entenen que tu puguis seguir patint, seguir tenint aquest dol, i que necessitis fer les coses a la teva manera. I potser no et vingui de gust anar a sopar, o em ve de gust anar a sopar, però ara me'n vaig.
Que no entenguin que tu estiguis malament. No entenguin que tu puguis estar malament perquè se t'ha mort el teu pare.
Tu, Clara, has optat per dir que estaves malament.
Jo he optat per dir que estava malament, sí. I jo he optat, i a mi quan em va sortir, jo a l'estiu vaig fer un viatge, em vaig posar a escriure sobre el meu pare, i a l'escriure sobre el meu pare vaig començar a plorar, em va començar a sortir tot, no? I jo allà vaig tenir la necessitat de parlar amb gent, però no em servia parlar amb els meus amics, necessitava parlar amb gent que estava com jo. I vaig trobar una solució que era un grup de dol. Uh-huh. Que això no és una cosa que hagi de fer tothom, però a mi em va anar molt bé. Per què? Perquè vaig trobar amb gent que estava passant el mateix que jo. Cada cop una altra persona ja estava parlant de dir, no, és que he de buidar la casa del meu pare i m'agobi i no sé què. I clar, això m'estava passant a mi. D'una altra manera, però m'estava passant a mi. O et trobaves gent que no tenia res a veure amb mi, però que li passava. Jo l'altre dia estava escoltant un podcast, justament teu, d'una entrevista que et van fer a Catalunya Ràdio, i no estaves parlant de l'amor, però estaves parlant de que estaves a la nit amb la teva mare en una cadira, sí, vetllant la teva mare a l'hospital, sí. I jo en aquell moment em vaig posar a plorar perquè a mi em va recordar en una nit que vaig passar amb el meu pare igual, a la cadira, amb el meu pare ballant el meu pare. Llavors, aquests moments d'empatia de gent que ha passat el mateix que tu, per mi, són fonamentals. I per mi són molt necessaris i m'ajuden molt.
Per això crec que és un tema que se n'ha de parlar. Jo que sóc una persona que en alguns aspectes de la meva vida sóc molt expansiu i ho explico tot i no tinc cap problema per explicar. Aquí, per exemple, el vostè primer, que hi vinc des del primer dia, he explicat coses bestials de la meva vida, que no em fa cap mena de vergonya explicar. I, en canvi, amb aquest tema de la meva mare, jo he estat un tio molt hermètic. No explico mai res, no dic mai res. De vegades em pregunten, com estàs? Vaig fent. No vull explicar. I no... Després, clar, arriba un dia que fas una entrevista com aquella i expliques coses i sí que t'arriben missatges de gent, en aquest cas tu ho estàs dient avui, però de gent que s'ha emocionat, clar.
Anem a escoltar la història. Ens ha trucat la Mercè. Mercè, què tal estàs? Vostè primera.
Hola.
Hola, Mercè. Bon.
Anar fent.
Explica'ns el teu cas.
Doncs jo vaig perdre la mare fa 4 anys i mig. La vaig estar cuidant durant 10 anys. Tenia Alzheimer. Perdoneu, que encara em surto un nus a la gola. I han passat 4 anys i mig i jo segueixo de dol. La gent no ho entén. No trobes ningú amb qui parlar. Et costa respirar quan penses en ella, et costa dormir. Jo pregunto, quan s'acaba això? I ningú m'ho sap dir. I és complicat que la gent t'entengui. Perquè jo estic casada i tinc fills, i ara que els meus fills han marxat de casa, encara és pitjor. Perquè estic moltes hores sola i li dones moltes voltes al cap. I sempre hi ha un moment al dia, sempre hi ha un moment al dia en què fas una cosa o veus una cosa i t'enfonses, perquè penses en ella i t'enfonses.
Com es deia la teva mare, Mercè?
La meva mare es deia Teresa.
Deia ara la Clara que hi ha els grups de dol. No sé si t'hi has posat.
Bueno,
si
no,
ho has provat.
Visc en un poble i aquí poca cosa ja...
Com es dius?
Mercè.
Hi ha grups que es fan online. T'ho dic per... El grup Aves, que és on he anat jo, hi ha un grup que és online. T'ho dic perquè...
De totes maneres, Mercè, és probable que això del dol... cadascú tingui el seu temps.
Sí, no hi ha... Quan vas a un grup de dol, tu comences a anar i no et diuen, bueno, tens un any, o tens dos anys, o tens... No, tu hi vas i mai et faran fora. O sigui, hi ha gent que porta... O hi ha gent que hi va al cap de 3 anys de que se li hagi mort el pare o la mare. O sigui, hi ha gent que va, perquè hi ha gent que li surt el dol al cap d'un temps.
És que també jo crec que el dol també és una cosa que pots arrossegar perfectament tota la vida.
Sí.
I es pot anar transformant de diferents maneres, però jo sempre ho he dit. Sí. No, és que jo sempre ho he dit, que el dia que es va morir la meva mare canvia de rumb la meva vida.
Exacte.
La vida de tots canvia de rumb quan davant d'una pèrdua d'aquest tipus. Llavors
canvia
això ho pots arrossegar tota la vida i hi haurà èpoques que estaràs millor, èpoques pitjor, sempre et vindrà un record. És inevitable.
Jo sóc diferent, no sóc la mateixa.
Mercè, per positivitzar-ho, en comptes d'arrossegar, és com recol·locar, no? És com aquestes peces que s'han trencat, ara anem a recol·locar-les, per intentar positivitzar-ho,
Jo sóc la petita de 3 germans.
I que cadascú fa com pot, i tots els sistemes són bons.
Sí, i els meus germans és molt diferent. Suposo que ells, em porto bastants anys de diferència amb els meus germans, i suposo que ells ho devien tenir certament una mica assumit, vull dir, forma part de la seva vida, els teus pares s'han de morir, però clar, jo em porto 10 anys amb els meus germans, i a mi no em tocava. Jo sempre dic el mateix, és que no em tocava. Però nosaltres anem un cop a l'any al cementiri, que no coincideix amb... Ho fem sempre pel sant de la meva mare, i aquest any, o sigui, el 2023, vaig aconseguir no plorar. I els meus germans em felicitaven. És això, ho vas transformant, ho vas canviant, però hi és, està dintre, i no està dintre. I pots sortir en qualsevol moment del dia.
I tant. Mercè, escolta, moltíssimes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres per tocar aquest tema. Perquè no se'n parla gaire i se n'havia de parlar més.
Doncs escolta,
i gràcies per aquest programa tan fantàstic que fas, Marc, que l'escolto cada dia.
Moltíssimes gràcies, estimada. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots.
Una abraçada. Anem a escoltar la història de la Montse. Montse, què tal estàs?
Hola.
Hola, Montse.
Bé.
Quina història és la teva?
Bueno, més que una història, és que he vist que heu plantejat el que és tradicional, és a dir, el dol respecte a una mort natural, que és els pares. quan qui se't mor és la filla, és una mica diferent el sí. plantejament, i el dol el vius molt diferent.
És el teu cas?
Perquè no toca. Tu estàs esperant que et fas gran i que et cuidaran, i resulta que ets tu qui has de cuidar la filla i acompanyar-la en el seu procés de morir. Llavors és diferent. I en el meu cas concret vaig afegir que els 3 mesos justos la meva mare, és a dir, la seva àvia, també va morir. Tot plegat, doncs, es porta d'una altra manera. I coincideixo amb vosaltres que és un tabú parlar del dol, igual que continua sent un tabú parlant de la mort. I, bueno, en el meu cas he tingut la sort, i ho dic així, d'estar en un entorn amb molt suport emocional, que hem pogut naturalitzar amb les seves filles, i elles també han estat amb l'acompanyament, però que després del dol tendim o a no parlar o a dramatitzar-lo i no incorporar-ho en el nostre dia a dia i entendre que és normal, que estàs fent una cosa divertida i te'n recordes de elles, de la mama, i jo de la meva filla.
Montse, et puc preguntar quina edat tenia la teva filla? Tu has dit que la teva filla tenia filles?
Sí. 41 anys.
41.
I tenia fills?
2 nenes.
Quan fa que va morir?
Pues la meva filla el juliol i la meva mare a l'octubre.
Per tant, és molt recent.
Sí, 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 sí. Però jo em vaig agafar amb la filosofia de la meva filla, que durant tot el procés de la seva malaltia, era un tema oncològic, va voler viure de forma natural amb les nenes, amb les petites. Ens vam dedicar a crear records, a fer activitats, i ara aprofitem, pues, de tant en tant, també fem sortides i fem el mateix que fèiem amb la mare, recordar-la des d'una vessant més lúdica. No, intentem no fer-ho dramàticament. I llavors la meva aportació seria per la gent que naturalitzem, parlem amb normalitat, ho incorporem i pensem en els que falten des del record dels bons moments.
És un bon consell, eh?
A mi m'està ajudant molt, i a la gent del meu entorn que els hi costa més, la meva actitud també veig que els ajuda i penso que pot ajudar altres persones.
Tu dius que en el teu cas realment mor la teva filla i mor la teva mare, que són dos dels grans vincles que una dona pot arribar a tenir, diguéssim.
Sí, al davant i al darrere.
Tu tens espai per organitzar els dols? Perquè suposo que un dol es solapa amb l'altre, jo no sé això.
Bueno, és que hi ha coses que ens hem de preparar. Si la meva filla tenia una malaltia que ja sabem com podia acabar, no podem ignorar la possibilitat. Quan tu tens una malaltia oncològica, una de les opcions és que et puguis morir. Llavors això, aquesta opció, moltes vegades ens l'amaguem. Sí. La meva mare tenia 93 anys i diverses patologies. Doncs també t'has de preparar, has d'entendre que en un moment donat la mama no hi serà. Llavors això, pues, també és una mica tabú, no ho volem veure, saps? Mirem cap a un altre costat. I penso que preparar-nos amb temps és important.
Doncs escolta, Montse, moltíssimes gràcies.
I a vosaltres.
I aquí estarem pel que calgui.
Perfecte, gràcies.
Gràcies pel teu testimoni. Moltíssimes gràcies. Dèiem que els dols, dieu, Clara Mar, no venen sols.
Sí, moltes vegades, bueno, en el cas d'aquesta senyora, realment, bueno, jo estic...
Bueno, perdona, abans d'entrar aquí, és que ella ha tret un tema, la Montse, molt, sí, molt important, perquè hi ha dols, hi ha com tipus de dols, sembla frívol, tipificar-los, però és així. En aquest cas, és el dol davant del que és absolutament injust, perquè un, que això també ho hem parlat, quan és la mort d'un pare, d'algú que està per sobre teu amb edat, que no deixa de ser horrible, però estàs com més preparat. Però quan és algú que està per sota, i més si és un fill, és aquelles morts injustes que es diuen, per molt que tingui una llarga malaltia. Aleshores, aquí el dol es complica encara molt més, perquè des del punt de vista de la societat, tampoc, des d'aquest punt de vista la societat tampoc està preparada. Els hospitals, Sant Joan de Déu, per exemple, té, però clar, en aquest cas era una senyora més gran. Clar, és un dol molt més difícil d'afrontar.
Però alhora jo crec que també hi ha més recolzament per part de la societat.
Fins perquè, que la gent se'n cansa,
perquè una persona també perquè entén més que se't mori un fill que se't mori un pare. Perquè un pare, bueno, se't mor el pare, que també és això. Que, i que ella deia, diu, bueno, la meva mare tenia 93 anys, però jo també penso que a vegades això de dir, ostres, té 68 anys, ostres, que jove, però bueno, tu també tens dret que se't mori la mare de 90...
La gent gran, bueno, 93 anys fa la gent, bueno...
De 90... La llei de vida.
Però això, allò que diu la llei de
llei vida, de vida però, tu tens dret, però, tu però tu tens dret que se't mori la mare de 93 anys i de passar-ho malament. És que sembla, a vegades...
No minimitza,
a vegades
no
sembla que una persona de 93 anys sigui un moble. Perdoni, vull dir, et pots preparar. Està clar que has tingut temps per preparar-se.
Jo deia això dels dols que no venen sols, sí, perquè dèieu que, esclar... de sobte
sí, no, però
has d'acomiadar de la casa,
sí, has de vendre la casa perquè
queden els objectes, queda...
No, o per exemple, clar, a mi la mort de la meva mare ha fet una cosa que és important també, que és que m'ha unit molt amb el meu pare.
Ah, clar, fan els vincles.
Clar, s'ha refet un vincle aquí molt potent i jo molts dies ara vaig a dinar a casa del meu pare i dinem els dos sols allà, cara a cara, que era una cosa que no havia passat mai. I llavors tu ets allà en aquella casa on es van viure uns dies d'abril molt durs i uns dies de maig molt durs i clar, vas recordant coses, vas veient imatges, és constant.
Bueno, jo amb el meu pare vaig començar a fer uns viatges que no fèiem mai i vam començar a fer viatges al sud de França, ens vam anar a Irlanda, vam fer molts viatges a partir d'això, per no, clar, no deixar-lo sol. Però el tema dels dols que no venen sols, això, pot ser que t'hagis de vendre la casa familiar. Pot ser en el cas de la mar, no? Tu vas haver de...
Negoci, el negoci va ser tremendo. A més, a sobre, has d'aguantar certes trucades com... Ja sé que vas enterrar el teu pare fa dos dies, però clar, això... I dius, bueno, li vaig dir de tot. I per altra banda em van dir... Home, no, però aquest client... Dic, perdona, no. És que hi ha gent que és molt FP.
Seguim parlant del dol amb en David Balaguer, la Clara de Comici Rivier i la Mar Forcada, que esteu sent molt generosos, és a dir. Tenim una trucada nova, la Montse. Montse, vostè primera. Què tal estàs?
Hola, bon dia.
Hola.
Bon dia. Bueno, jo us trucava perquè us estava escoltant i bueno, se m'acudien un parell de reflexions, no?, sobre el que parlem. Jo he perdut a la mare fa 3 mesos. I estic, bueno, encara en el primer procés aquest de dol, no?, que, bueno, encara està en un moment d'assimilar. I el que he viscut des de l'experiència és que, clar, en primer lloc és un procés que, sobretot pels nostres pares, no és un procés que estava naturalitzant ni estava parlant, no? I et trobes en un moment en què la meva mare va morir així de cop, en 2 dies, i... no saps una miqueta com gestionar, no? Què ha tingut ella, no? Quin enterrament hagués volgut... bueno, és un moment que és un dilema que és una situació que la passes improvisant una miqueta, no? I això també ens va fer reflexionar a la meva germana i a mi, no?, sobre el dol que estàvem passant, de què volíem, com volíem gestionar nosaltres aquest moment també, no? Perquè per evitar potser una miqueta passar aquestes situacions, no?, a la gent que deixem al darrere. I dèiem una miqueta que a nosaltres potser ens hagués agradat que la meva mare hagués estat incinerada i ens hagués consolat potser tenir una part d'ella amb nosaltres, no?, amb una joia, era un tema que parlàvem, no? I a la meva mare la vam enterrar al cementiri i, bueno, vam fer un procés més clàssic, no? I d'aquí, doncs, les dues vam dir, bueno, doncs ho deixarem per escrit i a més volem que quan nosaltres faltem, els que queden puguin decidir com gestionarien millor per ells el que no hi siguem, no? Què preferirien? Preferirien que ens incineressin, preferirien plantar un arbre, no sé, qualsevol d'aquestes idees que es puguen fer.
És a dir, tu proposes de parlar-ne, parlar de la mort...
Sí,
de la millor manera possible, incorporar-ho en el discurs de la família i dels amics.
Poder escollir això, perquè mira, la meva germana i jo dèiem, a nosaltres ens hagués agradat, per exemple, que si a la mama l'haguéssim incinerat, l'haguéssim pogut incinerar, i haguéssim pogut quedar, no ho sé, no?, una part de les seves cendres i fer-ne una joia, per exemple. A mi m'hagués agradat tenir aquest contacte diari amb ella, no?, poder-lo tenir ara, no?
Potser trobes fórmules per fer-ho d'alguna altra manera, diguéssim. Jo crec que incorporar els que no hi són en el dia a dia no està mal.
Sí. Jo per mi, per exemple, això és molt personal, no?, i cadascú ho viu a la seva manera, però a mi, per exemple, a mi ara m'hagués consolat poder-ne tenir una part d'ella amb mi, no? Uh-huh. En el meu dia a dia. I potser una fórmula que a mi m'hagués agradat que ha estat aquesta, no? Tenir una part a les cendres, uh-huh. o a casa, o amb una joia, o amb, no sé, algun lloc que jo hi pogués contactar-hi físicament, no? No el meu dia a dia.
Montse, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies per la teva història.
Vale.
Una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Em diu en Joel que estem tenint moltes trucades, no les podem atendre totes, em sembla que tenim més de 50 trucades, per tant, descobreixo que és un tema...
que dona molt.
Que dona molt de sí.
I que la gent té moltes ganes de parlar-ne.
Que ens atreveixa a tots, probablement.
Sí, i tant.
Tenim a la Júlia ara. Júlia, què tal estàs? Vostè primera.
Hola, bon dia. Bueno, jo he patit una sèrie de morts, molt directes, però poder la que em va fer tocar més fons va ser la del meu home, va ser una mort sobtada, amb 45 anys. Jesús. I clar, amb dues filles. Amb dues anteriors morts de germana i pare no vaig caure, però amb ell sí. Suposo que poder també arrossegava els altres dols mal treballats, no? Mm. Bueno, la qüestió que vaig tenir molt de suport sanitari, molt de suport familiar, però no en tenia prou, perquè jo no necessitava pastilles. Jo sabia el que m'havia passat, era conscient. D'un matrimoni molt feliç, de cop la pèrdua va ser molt bèstia. I, bueno, em vaig refugiar en un grup de dol, ho recomano a tothom. Era el lloc on te podia plorar tranquil·lament, desfogar-me, sense fer patir els meus. I, bueno, estava desitjant el dia de la setmana que em tocava el grup de dol. I no sé si és fortalesa, jo veia que hi havia mames que havien perdut el fill per malaltia, no com el meu, i jo pensava com poden estar tan bé. I em deien, bueno, és que es treballa el dol des de que diagnostiquen la malaltia. Una mort sobtada és més difícil, és més xoc. Bueno, la qüestió que jo haig d'agrair molt al grup de dol, molt, que saps el moment que has de marxar, quan ja no t'aporta res les penes dels altres o els disgustos. I, bueno, jo, per exemple, em vaig agafar a fer el camí de Santiago sola, perquè volia desvincular-me de tot el suport, aviam si jo era capaç d'afrontar-ho, i, bueno, així hem anat tirant, avui en dia ja fa 10 anys d'això, tinc parella, soc molt feliç, no deixo de recordar el meu home, indudablement.
I com bueno, gaire, el teu home?
Penso, vull donar un gra d'esperança de que la vida continua i també val la pena continuar-la.
Uh-huh.
Deia, perquè
perdona...
els que t'envolten necessiten veure't bé.
Júlia, com es deia el teu home?
Joan Carles.
Uh-huh. I les teves filles, perquè esclar... Tu dius que tens dos filles, suposo que ha de ser difícil sí. enterrar un marit i seguir amb la criança de dues filles, no? Això també...
Això va ser el més dur, perquè no em vaig permetre treballar el dol fins passat un any. Fins que jo vaig veure que les meves filles... anaven conformant-se amb la situació. Que el més dur va ser entre arreglar papers i, bueno, que una cosa molt important, la gent que tingui el testament fet.
Mira,
perquè,
ara
si no,
dient,
això sí. és una locura, eh? Sí, sí. Bueno, i sí, vaig ajudar primer, la prioritat meva van ser les meves filles.
Perdona, quina edat tenien les teves filles?
Pues mira, la gran tindria 18 i la petita 7. La petita supervinculada al pare. Molt. Llavors va ser un treball molt, molt, molt bèstia, eh? Però jo avui en dia puc dir que tot val la pena. Recordem-los amb alegria, amb tot el que ens han aportat, perquè el procés de dol hi ha molts altibaixos, perquè, per exemple, les filles, quan es llicencien, quan tenen els seus propòsits, s'estan complint, tot això és una pena. Per tu és una alegria, però és una pena perquè ell no ho disfruta,
perquè
no?
Perquè és, clar.
Però ens hem d'agafar el bo, i jo el recordo de veritat. El recordo perquè, clar, no va passar cap malaltia, va ser un atac de cor, el recordo, pues, en vida. I... no sé, quedem amb això, amb el bo de la gent, de
veritat. I ho estem fent ara. Hem tingut trucades de persones que han mort molt recents, diguéssim, però també està bé aquest testimoni d'una persona que ha passat el dol des de fa 10 anys està en aquest procés, podríem dir, perquè vol dir que el segueixi recordant. És clar, la memòria,
que important és.
Júlia, t'agraeixo moltíssim la teva trucada, t'agraïm molt la teva trucada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada fortíssima.
Felicitats pel programa.
Gràcies, molt amable. Mm-hmm. Gràcies, molt amable. Us volia preguntar als de la taula, David, Marc, Clara, quines converses es tenen al final, quan saps el cas tant dels vostres tres, de pare i mare, sabíeu que allò, sí. que la mort era imminent, diguéssim.
Jo no.
Tu en el teu cas no, eh? Però el cas dels que sí, quina conversa
nosaltres, nosaltres vam tenir dies. I això és una cosa que jo agraeixo molt, perquè vam poder parlar moltes vegades sobre el tema, i la meva mare em va dir, diu, tu segueix amb la teva vida, no te m'ensorris, que et conec, tal. I jo he tret de tota aquesta història, jo he vist que tinc una fortalesa que jo desconeixia, sincerament. I crec que potser ha vingut a través d'aquestes converses finals amb la meva mare, que a més, una cosa que també agraeixo molt és que la meva mare va morir davant meu i de la meva germana. I és una cosa que agraeixo per què? Perquè jo aquell dia me n'havia anat una estona al matí a dutxar-me, a arreglar-me, a donar una volta, que em toqués l'aire, i va ser arribar a l'hospital un altre cop després de 3 hores i mitja fora, i 10 minuts després la meva mare va morir. I totes aquestes coses, no sé, et fan pensar i et fan creure en certes històries que jo no hi creia i ara sí.
Reconcentrar.
Del 2 al 7 de febrer, a Conforama podràs gaudir d'un descompte de fins al 25% en sofàs, matalassos, mobles i decoració. Conforama, casa teva, el teu estil.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs, amb Aleix Pariser, des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a RAC1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Tots som 1.
Tenim en antena Suárez Gurruchaga, és un exfutbolista que va patir les conseqüències de la pressió de l'esport d'elit durant les 4 temporades que va jugar al primer equip de la Reial Societat. Va desenvolupar episodis d'ansietat i de depressió i també el TOC, un trastorn obsessiu compulsiu, que ara explica en un llibre que es titula Subcampeón. Suárez, egunon, bon dia, buenos días.
Egunon, bon dia,
muchas gracias. ¿Qué te parece lo que le está pasando o lo que dice? Más que lo que le está pasando, porque no lo sabemos si le está pasando. Lo que está diciendo Xavi.
Uf, pues me imagino lo que tiene. Si a mí me pasó factura jugar en la Real 4 años, que es un equipo grande, pero claro, no tiene la presión, los medios que siguen al Barça, ¿no? Y joder, ser entrenador del Barça, sí, ya se ve, ¿no? Desde que cuando estuvo Pep, es que pierden años de vida, ¿no? Incluso físicamente, ¿no? Y entiendo que Xavi lo esté pasando mal y le está afectando en la salud mental, y la verdad es que estoy seguro que es una trituradora muy, muy dura ser entrenador de un equipo tan grande como el Barça.
Hay que entender que este señor llegó un momento que dice, oye, yo basta, que a lo mejor hay segundas lecturas y no dice basta por la salud mental, sino que dice basta porque está hasta las narices, o dice basta por lo que sea. Pero que ayer cuando dije el tema de salud mental, la mayoría de gente, o que estaba en el programa o que me encontré fuera, me dijo, bueno, yo creo que te equivocas el tiro, esto de salud mental, como diciendo que esto de la salud mental, bueno, a Xavi tampoco lo habrá afectado tanto. Y yo creo que es todo lo contrario.
Sí, es que es el problema que tenemos con la historia de la salud mental, que es más difícil o mucho más difícil de acreditar que una lesión física, ¿no? Un esguince de tobillo, un esguince de rodilla. Bueno, se ve que el tobillo está hinchado, se ve que hay algo y te lo crees, ¿no? Creerte un problema de salud mental, que alguien esté con ansiedad, con depresión, ¿no? Igual uno está de baja con depresión y le ves por la calle, y si le he visto sonriendo por la calle, ¿no? Es difícil de acreditar. Y esto es lo complicado, ¿no? Y estoy seguro que a Xavi le está pasando factura esto, como a cualquiera en esa posición, y luego es el carácter que tenga cada uno, ¿no? Y Xavi, pues bueno, ha jugado, yo que sé, 20 años a ese nivel, y seguramente ha jugado a 20 años en ese nivel porque ha sido capaz de gestionar toda esa presión y esa responsabilidad, que ahora seguramente, pues, igual le está costando más, ¿no? Pero vamos, yo me creo totalmente que esté pasando por un mal momento y que le esté costando su salud mental.
Y seguramente antes erais 11 a repartir las críticas. Claro, en un equipo de fútbol son 11, en cambio un entrenador acostumbres a estar solo.
Claro, eso es, pues cuando estás en un equipo de fútbol, bueno, aunque te vaya mal, pues bueno, te escondes un poco, disimulas, yo qué sé, te escondes y compartes esa responsabilidad. Uf, una posición de entrenador, y entrenador con un equipo como el Barça, de verdad me parece que tiene que ser lo más duro del mundo, ¿no? Sí. Bonito también será si las cosas van bien, pero en una situación como la que está el Barça ahora, entiendo que Xavi pues lo esté pasando mal.
A ti exactamente 4 años en la Real, ¿eh? En el primer equipo. ¿Qué te pasó exactamente?
Bueno, yo debuto con 19 años en Primera División con la Real y me cambia la vida, ¿no? Pero como cualquiera que debuta en Primera, paso de ser un desconocido a que en la provincia, en Gipuzkoa, en San Sebastián, la gente me reconozca, empiezo a jugar delante de 30.000 personas que me observan, los medios de comunicación hablan sobre mí y no supe gestionar aquella presión, ¿no? Yo siempre he creído que siendo tan joven, para triunfar en Primera División, o eres más maduro de lo que te toca a esa edad, que eres un crío, más maduro de lo que te toca, o eres un inconsciente, ¿no? Y no te das cuenta toda la responsabilidad que cargan sobre tus espaldas, ¿no? Yo ni fui maduro ni fui inconsciente y no pude gestionar esta presión. Poco a poco se fue cociendo en mi cabeza, pues yo qué sé, presión, ansiedad, y acabé, pues bueno, deprimiéndome, entré en depresión y finalmente con un trastorno obsesivo compulsivo muy severo, ¿no? Mientras era jugador de Primera División. Pero yo le he hecho la culpa, hombre, seguramente dentro ya llevaba yo algo desde pequeño, pero bueno, no poder gestionar esa presión, esa responsabilidad es lo que me llevó a tener esos problemas graves de salud mental.
Claro, estás en un vestuario. ¿Quién era tu entrenador en aquella época?
Bueno, yo debuté en Primera División con Javier Clemente. Después tuve varios entrenadores, a John Benjamín Tosa, que alguno más, pero bueno, los más conocidos eran aquellos, pero bueno, fue Clemente el que me hizo debutar en Primera.
Uh-huh. ¿En algún momento se lo contaste a alguno de ellos?
No, claro, a ver, ahora le ponemos nombre a todo esto, ahora se habla de salud mental, yo le pongo nombre de ansiedad, depresión o TOC, pero entonces yo lo único que creía es que me había vuelto loco. Es verdad que también tuve un problema con un estupefaciente, con un verano antes de una pretemporada, pues me fui al monte con unos amigos, tenía 22 años, me fumé unos porros de marihuana, o uno, dos, y bueno, me dio un ataque de ansiedad muy duro, ¿no? Creí que se me había ido la cabeza, me voló la cabeza, me explotó la cabeza, y creía que me había vuelto loco y no volvía, ¿no? No volvía en mí, y esto sí que aceleró todo lo que se estaba gestando en mi cabeza durante esos años de presión, ¿no? Se aceleró estos ataques de ansiedad, esta depresión, este TOC, ¿no? Claro, yo no sabía lo que me pasaba, repito, y entonces lo intentaba esconder, lo intentaba disimular. Desgraciadamente lo disimulé demasiado bien durante demasiado tiempo, porque si antes alguien lo hubiera localizado, me hubiera visto hacer estas cosas, digo, porque cuando tienes TOC tienes obsesiones y compulsiones muy, muy irracionales y lógicas. Que yo escondía, como te digo, si antes alguien me lo hubiera visto, si antes hubiera pedido ayuda, pues hubiera sufrido bastante menos, ¿no?
Toc, ¿qué tuviste? ¿Qué trastorno obsesivo compulsivo? Porque claro, mucha gente asocia, te lo dice un toc, ¿eh? Asocia el toc a unos rituales, unas supersticiones, pero el toc extremo es un sin vivir, no puedes vivir. O sea, hay la mitad de tu cerebro que es absolutamente irracional y la otra mitad de tu cerebro que es absolutamente racional. Y tú te das cuenta de momentos de tu irracionalidad. Voy bien, ¿verdad?
Pero vas perfecto, vas perfecto. Pero no puedes controlarlo.
No lo puedes.
O sea, no puedes conocer. A mí siempre me decía mi madre, ¿no? Suárez, tú si eres, no eres tonto, si eres lo suficientemente listo para saber que esto es irreal, que es irracional, pero no lo puedes controlar. Yo qué sé, pues yo en aquella época donde estuve muy fastidiado con esta historia, siendo jugador de primera, de hecho, en el libro lo contamos, ¿no? Es la temporada 2002-2003, la temporada más dura para mí, y justo es la temporada cuando la Real Sociedad casi gana la Liga, ¿no? Está a punto de ganar la Liga aquel año, y yo soy jugador de aquel equipo y estoy pasando por un infierno. Por darte un ejemplo, yo tenía que verificar cada día antes de salir a entrenar en casa. Tenía que verificar 5 veces, es ilógico, ¿eh? Pero no. 5 veces la puerta, 5 veces la luz, 5 veces el gas, la vitrocerámica, el horno, antes de salir a entrenar, ¿no? Salía a entrenar en coche a Zubieta, en la primera rotonda me subía la ansiedad de nuevo, me volvía a casa, volvía a verificarlo todo 5 veces e iba a entrenar, ¿no? Imagínate entrenar con un equipo de primera división en esta situación, ¿no? Las energías que gastas, ¿no? Otra obsesión era. Yo creía que me iba a contaminar de cualquier cosa cada vez que tocaba algo o alguien, ¿no? Virus, bacterias, enfermedades. Por lo tanto, me lavaba las manos 30, 40 veces al día, por decir. Imagínate, yo era defensa central y entrenando, yo tenía que marcar a mi rival, a mi compañero que era delantero, y lo marcaba, pero no desde muy cerca porque su sudor me daba miedo, ¿no? Su sudor, los virus o bacterias que pudiera tener su sudor. Pues imagínate, pues, competir así en primera división, ¿no? Bueno, fue un infierno, la verdad.
Pues esto esto en un partido de fútbol es que no me lo quiero ni imaginar.
Mira, es curioso que alguien que tiene TOC le pasa a todo el mundo, digo, a alguien de Barcelona, de San Sebastián o de Australia, empieza a tener miedo a una enfermedad en concreta, ¿no? No son mil, es una en concreta, ¿no?
Es una.
Puede ser cáncer, puede ser. En mi caso, en aquella época, era el SIDA, ¿no? El SIDA, yo soy de los 80, aquí, bueno, pues en los 80 aquí en el País Vasco hubo muchos problemas de, bueno, de heroína primero y después de SIDA, no sé qué quedó ahí clavado en mi mente, pero cuando me llega el TOC, empiezo a tener un miedo irracional al SIDA, ¿no? Es decir, es lo que te digo, mi madre me decía, Suárez, tú ya sabes que algo así solo se puede contraer, pues, con relaciones sexuales o una transfusión, pero no tocando algo, ¿no? Pero en mi cabeza, pues, se veía SIDA, es increíble, por todos, en el aire, en el suelo, es increíble, ¿no? Y claro, imagínate si me daba miedo tocar algo pensando que podía contraer algo con SIDA, algo tan irracional. Imagínate para tener relaciones sexuales, ¿no? En el libro lo contamos, yo era jugador de primera división, joven, bueno, más o menos guapo, yo qué sé, tenía, bueno, opciones de poder ligar, de poder estar con mujeres, y yo estuve año y medio sin estar con ni una mujer porque me daba miedo, ¿no? Miedo total el poder tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, me afectaba como futbolista profesional, pero me afectaba sobre todo también, obviamente, como persona, ¿no? Y bueno, pues me arruinó un par o tres años de mi juventud, ¿no?
Claro, además debes tener un pánico a contarlo. Porque aquí luego hay otra cosa. ¿Esto a quién se lo cuento yo? Que no me tache de loco. Perdona, porque muchas veces esto es, muchas veces es equivocado, pero cuando hablamos de primera división y de fútbol, hablamos de gorilas en la niebla. Muchas veces, y en un vestuario donde está Javier Clemente, con todos mis respetos y admiración, de decirle que si yo tengo TOC, que si yo tengo ansiedad, si yo tengo depresión, el cachondeo podría ser generalizado. Por tanto, ¿te lo callaste mucho todo esto?
Yo me lo callé mucho, demasiado, pero bueno, hay dos momentos en los que cambia mi vida y al respecto, ¿no? Y mejoro. Y una es cuando, finalmente mi madre, ya no puedo escondérselo a mi madre y me lleva a un psicólogo por primera vez. Me lleva a un psicólogo un día después de celebrar el subcampeonato histórico de la Real 2002-2003. Un día después voy yo estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que voy al psicólogo, me lleva al psicólogo y ya hay. Le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no? Entonces ahí empiezo a mejorar. Y ese tratamiento al principio era una terapia de choque. Por darte un ejemplo, yo cada vez que me duchaba después del entrenamiento me gastaba medio bote de champú o de gel, ¿no? Entonces la terapia de choque era usar lo mínimo posible, es decir, solo un chorrito de jabón. Bueno, pues yo tenía compañeros, aliados, a los que les conté la historia, compañeros de equipo, que eran mis aliados y me dosificaban el jabón. Imagínate, ¿no? Después de un entrenamiento de primera división, yo que sé, Igor Gabilondo, íntimo amigo mío, jugador de primera de la Real, y me dosificaba el jabón duramente fuerte, ¿no? O sea, yo le pedía más, yo era un junkie del jabón, le pedía, dame un poquito más, Igor, un poquito más, y no me lo daba, ¿no? Él tenía que hacerse fuerte. Y no sentí nada de eso, de cachondeo, nada de eso. Sentí ayuda, apoyo. Es más, ahora cuando, joder, leen ese libro muchos excompañeros que no se dieron cuenta de todo esto, y es lo último que buscaba con este libro. Me escriben, me llaman diciendo, ya lo siento, Suárez, que no estuviera al lado, que no me fijara, que no me diera cuenta, ¿no? Y no quiero dar pena a esos amigos, a esos compañeros, pero como te digo, una vez que ya localizo lo que tengo, ya la gente me empieza a ayudar y ahí me empiezo a salvar. Y el segundo momento importante es, me hablabas de contarlo y no contarlo, es cuando me subo a un escenario a hacer un monólogo de humor, hablando de mis vivencias futbolísticas, de mis fracasos futbolísticos, pero sobre todo mis problemas de salud mental cuando era futbolista, ¿no? Y lo hago desde la comedia, desde el humor, y esto me ha salvado. Esto te hace coger distancia, esto te hace ver mucho más claramente qué irracional es lo que hacías, lo que sientes, ¿no? El humor yo creo que es la manera más realista de mirar el mundo. Y el humor a mí me ayuda a eso, no decir, Suárez, pero qué absurdo es esto que hacías o que sentías, que pensabas, ¿no? Son estos dos momentos los que me salvan un poco. La primera vez que voy a un psicólogo y la primera vez que me subo a un escenario a hacer un monólogo de humor sobre todo esto.
¿Me puedes recordar un día de, por ejemplo, un día de partido? Que tú te levantabas. ¿Qué hacías exactamente hasta ir para el campo y volver al campo? Y volver para casa.
Mira, para ese año del subcampeonato, por suerte para mí, sobre todo para la Real, porque yo la cabeza no la tenía para jugarme la liga, no, durante 7 meses no jugué ni un minuto. Pero a los 7 meses después de empezar la liga, de repente, no sé cuántos se lesionaron, no sé, pero me dicen que voy a jugar titular en Coruña contra el Deportivo de La Coruña, jugándonos la liga. Voy a jugar titular, pues estando como estoy, ¿no? Y una de las obsesiones que tenía muchas, era que tenía que cruzar todas las líneas del campo con el pie derecho, en el campo, en la calle, en casa, ¿no? Si no lo hacía así, me subía la ansiedad. Entonces imagínate jugar un partido de primera división jugándote la liga, teniendo que pasar las líneas del campo con el pie derecho, ¿no? Dentro del campo, no dentro del partido. Y pues imagínate, pues yo tenía que marcar a Roy Mackay, que era el máximo goleador de la liga, un holandés
buenísimo.
Y mientras tanto, pues mantener a raya estas obsesiones, ¿no? El de tocarlo, pero no demasiado, cruzar las líneas con el pie derecho, pues imagínate, ¿no? Y sorprendentemente, pues jugué aquel partido medianamente bien, ¿no? Y ahora pienso, joder, hostia, tan malo no serías, teniendo la cabeza como la tenías, para hacer un partido medianamente bueno, jugándote en la liga contra el Depor en aquel momento. No fue el único partido que jugué aquel año y lo recuerdo muy bien por todo esto que te cuento.
Qué pena no poderlo contar, ¿eh? A compañeros del vestuario.
Claro, entonces lo escondías, claro, es que yo creía que estaba loco, yo no sabía que esto eran obsesiones, compulsiones, ni era TOC, ni era salud mental, yo creía que me había vuelto loco y no volvía a mí, y esto es muy angustioso, claro, con 22, 23 años creer que no vuelves, que se te ha ido por aquel porro que fumaste en su día, y tal y cual, pues que no vuelves, ¿no? Y sí, bueno, pero ahora pues, por suerte, pues, años después, pues bueno, soy capaz de hacer comedia sobre todo esto. Cualquiera que lea el libro, escuchándome ahora, igual cree que es un libro dramático, trágico. Tiene sus momentos de drama, pero está escrito con mucho humor, con mucha comedia. Es un libro divertido en el cual hablamos de cosas serias de manera divertida. Por tanto, que no se asuste la gente, que no se asuste, que no es un drama y no es un mal viaje este libro.
Cuando estamos hablando de este libro, Subcampeón, está pasando una cosa, que es que Boyan, Iniesta,
sí,
Alex Abrines, Ricky Rubio, la lista de deportistas que han sufrido ansiedades, depresiones y enfermedades de salud mental cada vez es más larga, se ha perdido el miedo a decirlo, pero ¿qué estamos haciendo mal o qué debería cambiar en el mundo del deporte para que se reduzcan estas situaciones?
Es complicado porque, claro, no se puede todo, ¿no? Yo digo, joder, ¿por qué esa presión en el fútbol? ¿Por qué? Claro, pero es que con el dinero que yo cobraba, yo ganaba ese dinero, un dinero que no es normal ganar en cualquier trabajo, ganaba ese dinero porque hay una pasión en el fútbol y esa pasión es la que produce ese dinero y produce esa presión. Es complicado, claro, no te puedo decir nada, cobrar lo que cobro, pero que tampoco haya esa pasión desmedida que me afecta, ¿no? Que me presiona. Es complicado. Yo sí que, bueno, ahora y hoy en día, por suerte, hay psicólogos en los equipos. La gente observa, y yo creo que lo importante es que el cuerpo técnico, obviamente el cuerpo técnico está mirando si su jugador está rápido, está fuerte, le pega bien de cabeza, le pega bien con los pies, y eso es importante, que esté en su, óptimo en esta circunstancia, en estas situaciones físicas y técnicas, tácticas, pero es tan importante que esté bien mentalmente. Ya no lo digo desde una mirada humanista y generosa del entrenador, desde una manera egoísta, si quieres. Ese jugador tiene que estar mentalmente óptimo para rendir más y para que el equipo le vaya mejor, ¿no? Ya incluso egoístamente mirándolo, ¿no? Hay que observar a los jugadores, mirarlos. Muchas veces no te lo dirán porque querrán esconderlo, porque tú sabes que si cuentas que tienes ansiedad, pues probablemente, oye, y no te esperen, ¿no? Y te digan, pues bueno, pues al banquillo y ya está, ¿no? Casi egoístamente creo que los cuerpos técnicos, los clubes, deberían mirar muy atentamente a la salud mental de los jugadores para que rindan mejor, ya aunque sea egoístamente.
Te hago un par de preguntas y dejo que aquí en la mesa te pregunte quien quiera. La primera, estamos hablando de TOC, de depresiones, etcétera, etcétera. La mayoría de TOCs tienen un componente que va con el cordón umbilical, con tu pasado, con tu cuando eres pequeño muchas veces y tal. Pero cuando estás en medio del TOC o cuando estás en medio de una depresión, no ves salida al túnel. Pero hay un momento que esto se acaba. ¿Cómo te has curado?
Pues ya sé que suena muy película Disney lo que te he dicho antes, ¿no? Lo del humor y tal, ya sé que suena un poquito, pero es que es verdad. A mí es verdad. Yo ya empecé a reírme de mis historias en los vestuarios, en las cenas. Y de repente luego me subo a un escenario y lo hago, ¿no? Lo hago públicamente con 200, 300 personas en un teatro, ¿no? Y joder, de verdad, es que no sabes qué liberación es. Y este libro ha sido una auténtica liberación. En este libro es cierto que me he desnudado, bueno, desnudo integral, o sea, no me dejo nada y cuento cosas, muy explícitas, ¿no? Cosas que el que lo lea dirá, pero este tío estaba pirado, ¿no?
¿Por ejemplo?
Estaba pirado, pero me he quitado un peso. Bueno, pues todas las que te he contado ahora, ¿no? Pues estos problemas de relaciones sexuales, de... Yo qué sé, un día me despierto, fíjate, me despierto en Vallecas con el Rayo Vallecano, me despierto un día tarde a un partido, no sé, no me suena la alarma y no sé en qué me entra en la cabeza, creo que me han entrado en casa, me han dormido con cloroformo, incluso me han violado, ¿sabes? O sea, es algo tan loco, pero yo lo creía. Yo lo creía, o sea, lo creía tanto como que fui al doctor del Rayo a decirle, por favor, que me mirara, pues me mirara el recto para ver si
había violado,
¿no? Eso es. O sea, fíjate qué locura, ¿no? Pero bueno, pues no me dejo nada, ¿no? En el libro lo suelto todo y, bueno, no me da ninguna vergüenza además soltarlo, pero me ha liberado muchísimo, ¿no? Es decir, mira, es tal la locura, tal... No es la locura, ¿no? Tal la irracionalidad de alguien que tiene TOC, bueno, pues mostrarlo, ¿no? Y he tenido muchos mensajes privados, también públicos, pero privados de agradecimiento de mucha gente con TOC, con problemas de salud mental, agradeciendo, pues, ser tan explícito y bueno, poner negro sobre blanco, este problema de salud mental tan, tan incapacitante como es el TOC.
Ahora habrá seguramente mucha gente que nos está escuchando, unos que le está pasando a ellos, otros que tienen hijos o hijas que les puede estar pasando ahora, ¿qué consejo les darías? Y te lo pongo el foco un poco más pequeño. A todos esos futbolistas que no se atreven a decir que tienen problemas de salud mental o que lo saben que los tienen pero no lo quieren verbalizar, ¿tú qué le recomendarías a los dos grupos?
Bueno, a futbolistas profesionales yo entiendo que no quieran ir al entrenador, incluso ni al psicólogo del equipo, ¿no? Porque sabes que, bueno, pues igual sales perdiendo, no sé, tienes miedo, ¿no? Pero coge un psicólogo privado por tu cuenta, que nadie se entere, pero suéltalo y no te lo guardes y no te avergüences, sobre todo, ¿no? No te avergüences. Y a alguien que nos esté escuchando con TOC, de verdad, ríete de lo que te está pasando. Es difícil, pero es que cuanta más seriedad, más dramatismo le des a lo que te esté pasando, más grande se hace la bola y necesitamos reírnos de nosotros mismos, autorridiculizarnos para, de verdad, darnos cuenta de lo irracional y lo absurdo que es lo que nos está incapacitando en la vida, ¿no? Ese es mi consejo, de verdad. No subirte a un escenario a reírte de ti mismo, no hay por qué hacerlo. Ríete un poco, quítate un poco de importancia, no eres tan importante, quítate un poco de importancia, solo así, de verdad, te salvarás y verás que es absurdo lo que te pasa.
¿Tienes alguna... Vamos a llamarnos ya rituales, porque si te has curado ya, sí. ¿Algunos rituales tienes todavía o no?
Hombre, curar, pues bueno, estoy mucho mejor que antes, pero el TOC merodea siempre cerca y sobre todo en momentos que puedan crearte ansiedad. Por eso te decía que a mí me iría mejor tener una huerta o ovejas, porque cada fin de semana me subo dos o tres veces a un escenario con el teatro lleno para hacer un monólogo, hacer teatro, y es, en fin, pues hay esos momentos ansiosos que te expones al público y hay que andar muy atento, porque ahí es cuando rituales que antes ya tenía superados, pues vuelven y tienes que estar atento. Tengo las herramientas para luchar contra ello, para estar atento y no caer.
Un momento, para la cinta, que diría García. Un momento. Entonces, si yo tengo algún ritual, que tengo varios, todo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No hacerlos o qué?
No hacerlos, claro.
Joderte, perdón. Joderte, madre. Pero sí,
no. Te va a subir la ansiedad, va a tocar techo, pero bajará sola. No te va a matar la ansiedad. Claro, pero es matemático. Tú te obsesionas con algo. Ostras, esto me va a salir mal si no paso la línea con el pie derecho. Te sube la ansiedad y claro, pero quieres bajar esa ansiedad inmediatamente. Entonces, ¿qué? Haces la compulsión. Venga, pues paso la línea con el pie derecho, pum, y la ansiedad baja. Pero mañana te llegará esa ansiedad con más rapidez, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es dejar que esa ansiedad suba hasta el techo, hasta las nubes, sufrir durante 5, 10, 15 minutos, que te suba la ansiedad, sudar, tocará techo esa ansiedad y bajará por sí sola, y solo así te curas, ¿no? Es decir, o sea, que no lo, te tienes que joder y no hacerlo.
Un abrazo muy fuerte, felicidades por la valentía, quien lo quiera disfrutar, subcampeón Swaij Gurruchaga, 4 años en la élite de la Real Sociedad y ahora monologuista y también escritor. Suerte, hasta pronto.
Un abrazo, muchas gracias.
Reconcentrar.